2:15. La història d'un president a una hipoteca pegado. Francho Núñez, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Què passarà dissabte?
Bueno, al principi jo crec que tindrem el recolzament, espero, després de tota la feinada que hem tingut, totes, que no t'ho pots imaginar. Doncs el dissabte fem l'assemblea extraordinària, que els socis ens recolzaran a l'actual junta directiva per la signatura d'una nova hipoteca. Una hipoteca, perquè sembla que sigui nova, que tinguem una altra, no. L'altra ja la vam pagar ja el juliol del 2022, ja la vam pagar.
Una hipoteca per una quantitat de
800.000 euros. Aproximadament el 50% del cost total del projecte.
D'acord. Ha trigat això, eh?
Molt. Ha trigat moltíssim.
La Carme Artigues, que ha treballat tants anys a la banca. Carme, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Les hipoteques triguen.
Triguen i és difícil d'aconseguir-les. És a dir, que també el que hem de valorar aquí, que no és fàcil que te la concedeixin, o sigui, que vol dir que si el retiro se li ha concedit, igual, de la mateixa manera que també se'ns ha concedit el Prado, uh-huh, és perquè les entitats les tenim sanejades i tenim capacitat de retorn, que és el que primer de tot miren els bancs.
Capacitat de retorn.
De retorn.
Que tot això es pugui pagar.
No garanties, no patrimoni, sinó capacitat de retorn. És a dir, que puguis pagar la quota
això
cada mes.
No m'interessa el teu patrimoni, m'interessa que em paguis l'hipoteca.
Que puguis pagar cada mes.
Que puguis pagar cada mes. Deixa't estar si tens...
Sí.
Per què ha costat tant?
Doncs, bueno, són temes burocràtics del propi banc, eh? Sobretot el tema de la taxadora. Primer ens va taxar una part del retiro, després ens va taxar el pàrquing, per uns problemes de la pròpia taxadora. Vull dir, no,
és a dir, bàsicament per això.
Sí,
eh?
Sí.
Aquests 800.000 euros han de servir per una obra que valdrà més o menys?
Aproximadament vam calcular uns 1.600.000 euros.
És a dir, la meitat...
La meitat seria amb recursos propis a través de la hipoteca. Per sort, durant aquest any hem fet feina i el 30-35% de la resta dels 800.000 euros ja els hem aconseguit amb línies de subvenció.
D'acord.
De fons europeus a través de la Diputació.
És a dir, teniu més o menys uns 250.000 euros o 300.000 ja compromesos amb
330.000
subvencions.
330.000
per
330.000. Llavors ens anirem ja al 1.100.000 i bueno, pues podrem només fer obres per aquesta quantitat.
D'acord. Tot això per fer aquell projecte que en el seu dia ja va presentar la Junta d'en Francho,
sí,
que és aquest projecte, diguem-ne, historicista de recuperar el retiro del principi de segle XX, el retiro, mm-hmm, de l'Utrillo. Mm-hmm. El projecte no ha canviat, eh?
No ha canviat.
Continua
gens,
sent el mateix.
Gens. L'únic que passa és que estem treballant més en compte de... Per nosaltres, la Junta Directiva, parlàvem sempre de fases... Però després de converses amb bombers i converses amb els tècnics de l'Ajuntament, doncs hem decidit parlar de sectors. És a dir, nosaltres, Carme també sabrà perfectament la diferència que hi ha entre una fase i un sector.
Sí, perquè ara anirem també per les obres al Prado i com, sí, estan totes plegades.
I és que, bueno, volem començar i acabar un sector, una sectorització de cara a bombers, que és el que ens permetria que vinguessin, bueno, que es poguessin donar una aprovació parcial del consentiment a poder fer servir la llicència d'activitats, que ja la tenim.
D'acord.
Aquesta llicència que, sí, ja feia temps que anàvem...
Diguem-ne que és aquell cas d'una llicència a la bestreta, eh? Jo et dono la llicència en espera que les obres responguin.
Exactament.
Al que han de respondre.
Quan tinguis el saloteatre adequat per la normativa de seguretat
entenc
actual...
Entenc que aquest sector, la prioritat, saloteatre.
Saloteatre.
Com que això s'aprovarà, o almenys així ho donem per entès, uh-huh, hi ha més o menys una calendarització d'aquesta obra?
Sí. Mira, el dijous tenim ja, bueno, una més de la primera reunió d'aquest any, però hem fet 1.000 reunions relacionades amb les obres, i ja podem una miqueta valorar també la persona que ens està buscant els nous pressupostos,
sí,
de les constructores per a veure quina viabilitat tenim per començar després de Carnaval, si és justament després, principis de març, no ho sabem encara.
Però és a dir, la intenció seria immediatament després de Carnaval.
Immediatament, perquè no volem, això ho he comentat alguna vegada, no volem, entre cometes, fastidiar el Cine Fantàstic. El Cine Fantàstic està venent cada... L'any passat va vindre 28.000 entrades al Retiro, l'any passat no, fa dos anys, l'any 23 hi havia un increment...
Siguin 28, 25
o 30.000.
O 30.000.
Però clar, si trenquem el pressupost, llavors també no ens agradaria que el festival deixés ni tan sol que sigui un any de fer-se el Retiro.
D'acord, ara ens hi posarem a tot això. La darrera nit de Premi Sitges, Carme Artigas parlava de la caldera del Prado.
Sí.
Ja la teniu?
No la tenim. Estem de moment el que hem fet és llogar unes bombes de calor, que les tenim posades al teatre, per escalfar, les engeguem ja a la tarda, per escalfar tota la sala teatre, de fet tots aquests dies de Quinto i de Pastorets no s'ha passat fred perquè hem llogat aquesta maquinària, i de moment estem amb el procés i valorant si ja no la posem i ja anem directament a tot el que seria la instal·lació de clima, que ja incorporarà fred i calor.
Vinga, anem per parts. Per què s'ha hagut de treure la caldera?
Perquè era un risc, era un perill, on, segons els tècnics, on estava situada. En aquests moments la tenien situada sota l'escala d'entrada, el que seria l'entrada de Miquel Utrillo.
D'acord.
Allà hi ha un quartet i estava posada allà. Allò, segons la normativa de risc contra incendis, era un risc que la caldera estigués allà i s'havia de treure tant sí com no. Es va treure d'allà, amb el benentès de que la podríem col·locar a la part de darrere, a una de les terrasses de la part de darrere,
sí.
Però s'ha de fer una nova instal·lació de gas pel carrer Sant Isidre, que ja la tenim, la teníem en aquest moment tallada, però com que s'han de tirar tots els vestuaris a baix,
sí.
Totes les canalitzacions han de passar a través d'aquest escenari, que si has d'enderrocar no pots passar el gas fins que no ho tens enderrocat. Hagués sigut doncs, una tonteria passar tots aquests tubos per tindre'ls que tirar ara al mes de gener, com estem enderrocar, és a dir, quan estem parlant de que posar una caldera nova són un mínim de 30.000 euros. I no anem sobrats, diguéssim, que no anem sobrats. Aleshores s'ha fet aquesta mena de...
Aquesta mena de solució intermitja.
Sí,
I el Prado ha demanat una hipoteca per què?
Nosaltres hem demanat una hipoteca de 500.000 d'euros,
sí.
Que també la tenim concedida, com deia, perquè sortosament l'entitat està sanejada i té capacitat de retorn.
Poca broma, eh?
Sí.
Una entitat, una hipoteca de 800.000, una altra entitat, una hipoteca de 500.000.
Exacte.
Que s'han de pagar.
S'han de pagar.
A quants anys, per cert?
A 15.
15.
15 anys.
15 anys.
15 igual, sí.
Sí.
15 anys.
Sí. Més de 15 anys en aquest moment està molt, molt complicat.
D'acord.
De totes maneres, la quota nosaltres ja ens encaixa.
Sí. Però en qualsevol cas, hipoteca de 500.000 d'euros per...
A nosaltres, en el cas del Prado, ja portem 1.000.000 d'euros invertits en la reforma de les instal·lacions i contem que ens falten 750.000 més, 750.000 més.
M'aturo un moment aquí. Aquest milió de recursos propis ha sortit?
Aquest milió, una part ha estat de recursos propis, sí, i una part de subvencions.
De subvencions de la mateixa manera que les poden demanar les entitats sense ànim de lucre, etcètera.
Bàsicament Generalitat i Diputació de Barcelona.
D'acord.
Nosaltres la primera insuflada important va ser la subvenció de la Diputació de Barcelona per restaurar la coberta. Aquest va ser quan vam començar. És a dir, això estem parlant de fa 14 anys.
Carai, si estem parlant de fa 14 anys, perquè va ser aquella subvenció que venia obligada per la creació de la Fundació.
Ah, exactament.
I després tot va acabar com el Rosari de l'Aurora.
Exacte, per dir-ho d'algú.
Sí. No, per dir-ho així, perquè, vaja, recordaran vostès Isaac Bielsa en aquell ple municipal i a la ràdio quan estàvem al carrer Sant Honorat dient que si fos per ell ja hagués llançat la teula ell mateix i així ho haguéssim
dret. Com que a mi m'agrada ser positiva,
entrec
el positiu que va tenir, que és que vam poder restaurar la teulada i no vam malmetre els frescos de Ferrer Pino, que aquest any passat van fer 100 anys. És a dir, mirem-ho així.
1.000.000 d'euros, ara aquesta hipoteca de 500.000, i en quedarien encara
Uns 250.000 més.
Uns 250.000 més.
Que esperem aconseguir a través de subvencions
dir,
i recursos propis.
El Prado necessita, per tancar tota la reforma, 750.000 euros, i ja en té 500.000 en aquesta hipoteca, i en quedaran 250.000 més per acabar de cobrir.
Si no surt cap
impediment,
que sempre n'hi ha algun.
El més immediat ara, què és? Des del punt de vista d'obres a fer al Prado.
El més immediat, ara, precisament, el que estem fent és enderrocar els vestuaris del teatre, els antics vestuaris del teatre, precisament per això que deia, explicava ara el Franxo, per complir la sectorització del teatre, val? És a dir, Bombers ho mira per sectors, és a dir, tot el que és el projecte contra incendis, el que mira és que cada sector estigui protegit al foc, no?
Perquè tothom ens entengui, tot el que és el Saló Teatre i tot el que és l'edifici de l'entitat ha d'estar subdividit.
Exactament.
En diferents parts, i cadascuna d'aquestes parts aïllada de la resta.
Exactament.
Perquè en el cas que hi hagi un incendi, qualsevol circumstància, es pugui compartimentar i actuar directament sobre una d'aquestes parts sense que afecti l'altra.
Exactament. En aquest moment al Prado tenim tot el que posa el projecte de Bombers, fet exceptuant enderrocar aquests vestuaris per complir la part de sectorització de dintre de l'escenari, no del teatre.
D'acord.
És a dir, perquè això sí que és cert, que nosaltres no vam presentar, quan vam presentar el projecte, no vam pensar de presentar projectes parcials, sinó que ja vam presentar la foto final de com quedaria.
D'acord.
Aleshores, l'empresa de control ens diu que, com que no estan presentats aquests informes intermitjos, hem d'anar ja a la foto final.
D'acord.
Si no enderroquem aquests vestuaris, no ens donen el certificat conforme complim.
D'acord.
Això és el que esperem aconseguir aquest mes de gener.
Per tant, entenc que el Prado té sectoritzat l'escenari respecte a la sala.
Exactament.
Però no té sectoritzat l'interior de l'escenari, amb les dependències pròpies de l'escenari.
Això mateix.
D'acord.
I això, doncs, en el moment que acabem d'enderrocar els vestuaris, i ja posem uns tancaments que s'han de posar a la part de baix del soterrani, ja ho estarem complint. En aquest moment ja estarem complint el que diu la sectorització del projecte tècnic de Bombers.
D'acord.
Aleshores, farem venir a l'empresa de control, a l'ECA, perquè emeti el certificat, tornarà a revisar totes les instal·lacions, conforme tot es compleix, si tot va bé. Hi ha alguna coseta més que estem acabant de fer, però que són alguna tonteria, una barana que falta en un lloc, alguna tonteria d'aquestes, i esperem que a la visita que tenim prevista cap al dia la setmana del 20 de gener, doncs l'empresa de control es pugui fer el favorable.
D'acord.
Amb aquest favorable...
O sigui que entenc que totes aquestes obres dels vestuaris s'estan efectuant ara.
Ara correcuita, sí.
Ara correcuita, perquè el 20 de gener l'empresa certificadora ja pugui emetre un informe o una visita favorable a les instal·lacions.
I aleshores, si em preguntes, per què no ho heu fet abans, això?
No,
ja m'ho pregunto jo. Precisament això ho havíem deixat per més endavant, perquè hi havia altres prioritats, pensant que no necessitaríem, i després per una qüestió pressupostària. És a dir, que és molt fàcil dir, és que has de fer això, has de fer l'altre, però has de disposar dels recursos per fer-ho. I el Prado no disposava d'aquests recursos, perquè hem anat fent, gastant segons prioritats. Aleshores, l'enderroc dels vestuaris, vam pensar que, erròniament, però vam pensar que no corria tanta pressa, que ja la faria,
que no era tan prioritari com altres
perquè coses. La sectorització del teatre sí que està complexa, sí que es compleix.
Allò que dèiem, de l'escenari respecte a la resta de la sala.
En l'anterior visita de l'ECA va sorgir el tema dels sotapalcos, dels sotarrotges, que s'havien d'inifugar. Aquest projecte va costar 50.000 euros, inifugar el sota, és a dir, era una actuació que no teníem prevista, i d'alguna manera diríem que el que estava previst d'anar cap a l'escenari va anar cap a fer això.
Cap a fer això.
I això es va fer, aquesta actuació ja està feta, i en aquests moments el teatre està totalment segur, sectoritzat, compleix totes les mesures que ha de complir.
D'acord.
Però clar, el nostre projecte no fa referència només al teatre, sinó que fa referència a totes les instal·lacions del Prado. Fa referència al teatre, a l'edifici social, al jardí, és a dir, que no és només complir una part, sinó complir-ho
tot. Aleshores, perquè tothom ens entengui, l'edifici social entenc que ha d'estar...
Ja compleix.
Compleix, perquè es va fer aquesta importantíssima reforma a l'edifici social. Al jardí?
Al jardí també estem acabant de posar algunes llums d'emergència que faltaven, però sí, també compleix.
També. O sigui que, bàsicament, només queda això, aquesta obra a l'escenari per...
Sí, i tancar una porta a l'accés a l'entrada principal del Prado, aquella porteta petita que entres a la Canyateca, sí. Aquella porteta l'han de tancar.
Aquella porteta que ha fet tant servei tota la vida.
Sí, doncs aquella porta s'ha de tancar.
S'ha de tancar. Sí. No pot haver-hi un accés directe?
No pot, és a dir, quan són les escales d'evacuació, hi ha un número de portes limitat que poden haver... Que donin.
Vostè ha fet un màster, eh?
Sí, amb això ja podré assessorar. Jo podré assessorar amb el Franxo.
Si algú vol fer un teatre...
No, ja li he dit, no, que cap problema.
Sí. No, jo porto un any i mig també i també l'he dit.
Sí.
Per tant, els altres 250.000 euros que queden, per què serviran?
Doncs els altres... El mig milió.
El mig milió? Aquest mig milió?
Pel clima.
D'acord.
El clima ja ens val mil milió d'euros, tot el que és de teatre i bueno, alguna sala de l'edifici social, és a dir, la instal·lació de clima...
Ja la climatització del Prado, la nova climatització del Prado.
Val mil milió d'euros. Després hem d'acabar de fer l'accessibilitat de l'entrada principal, si acabem de decidir amb els tècnics què és el que ens permeten fer. I s'hauran de posar, i s'han de posar les plaques solars també a la teulada.
A la teulada.
I bàsicament seria això. Bueno, i les finestres del teatre, que també les hem, pel tema acústic, també hem d'acabar de canviar-les.
Que hi hagi un aïllant més, eh?
Sí, però el més important seria el clima. Però clar, el clima són paraules majors.
Mig milió.
Sí, el problema està en que el que...
Però no passes.
Activitats, el Departament d'Activitats veu bé i aprova dins del el que seria el projecte, el COTEPAS, que és el Comitè del Patrimoni de Sitges, no ho veu clar. Estem pendent d'una visita del COTEPAS al Prado perquè ens diguin a veure de quina manera
dir,
es pot
perquè
encaixar.
Perquè tots els oients ens entenguin, el Prado veurà desaparèixer, d'entendre, aquells aires acondicionats que ara té a l'interior, per un sistema de climatització diferent.
Sí.
Diferent i molt més car, evidentment.
Sí, sí.
Aleshores, el projecte del sistema de climatització és aprovat per la regidoria d'activitats de l'Ajuntament.
Sí, els tècnics diuen que és correcte.
Els tècnics diuen que és correcte, però el COTEPAS, que és aquest comitè d'experts vinculat a tot allò que fa referència a actuacions sobre el patrimoni, no dona la seva aprovació.
Diu que no ho veu clar. Aleshores, han de buscar una solució alternativa a veure com es pot encaixar perquè hi hagi el menor impacte visual dintre del teatre. Que, a veure, al final, el capdavall és el que intentem, eh? Tots, és a dir,
ja m'ho suposo.
Protegir el
patrimoni.
Que no
hi ha cap interès en que aparegui.
No, és a dir, el que volem precisament és que quedi el més integrat possible, no?
Que ara diríem una bestiesa. On era el COTEPAS en les obres del Museu Romàntic i els aires acondicionats de l'interior? Però bé, això és una altra història.
Clar, què ha passat amb tot això? Que amb les eleccions es va dissoldre el COTEPAS, fins que no s'ha tornat a constituir, fins que no s'han pogut fer les reunions, tot això, hem tingut aquí un lapsus de 6 mesos, ben bé, doncs que no s'ha pogut avançar.
D'acord.
Però bé, ja tenim planejada visita, és a dir, que això porta el seu ritme.
Mm-hmm. Dit tot això, anem pel que ens ocupa i segurament ocupa a molts, que és el que passi d'aquí un mes amb la celebració del Carnaval. I aquesta necessitat, òbviament, perentòria, que diríem que no és només de les entitats, sinó que és una necessitat col·lectiva del poble, de trobar una alternativa al fet que a hores d'ara ni Prado ni Retiro poden pensar en fer cap ball després de les rues.
Exactament.
Per què és això? Per què no es pot fer res després de
la normativa d'activitats diu que quan són balls i festes i la gent està amb música en directe de peu, hi ha d'haver una llicència extraordinària, perquè nosaltres no som ni una discoteca ni una sala de balls,
uh-huh.
I aleshores hi ha d'haver una llicència extraordinària que ha de donar l'Ajuntament, que és qui té les competències,
sí.
I això, per poder-ho aconseguir, doncs ens demanen que tinguem la ECA.
La ECA què és?
És aquesta empresa de control.
Aquest certificat que el Prado espera tenir després de la visita del 20 de gener.
Exactament.
Seríeu a temps per Carnaval?
Dependrà de l'Ajuntament, bueno, del Departament d'Activitats, ja no sé qui els terminis. Nosaltres avui entrem la petició de llicència, perquè codi constància de que sol·licitem la festa, i aquí ja no sé el marge, i els terminis que tenen des dels tècnics i bueno,
d'acord,
amb el procés
dir,
que ha de seguir.
Si entre el 20 de gener que vindrà l'equip de la ECA inspeccionar
i que esperem que sigui positiu,
que sigui positiu i favorable,
que ha de sortir favorable
fins al 8 de febrer, fins a setmana de Carnaval, 8, 9, 10...
Sí, no 8. Ah, no, 10, 10.
10,
10.
Perquè, sí, diguem, 10 a la festa, el 8 de moment està tothom assegut.
Sí, sí, el 10 és el dia de la festa.
Ah, exacte.
Per això que estaríem dintre del mes mínim.
A veure si en aquests 20 dies hi ha la possibilitat de poder tenir la llicència extraordinària.
Extraordinària per poder fer.
Aleshores, perquè tothom també ens entengui, Carme, els anys anteriors què passava? Que l'Ajuntament donava la llicència extraordinària encara que no es complissin les condicions?
A veure, l'any passat el que se'ns va concedir, nosaltres vam demanar una llicència extraordinària per... No era extraordinària, sinó que el que vam dir que era una festa privada del Prado amb els seus socis.
Aha.
De fet, així va ser.
Que de fet era
perquè
això?
Els participants només eren...
Exclusivament
socis, que eren els participants de les rues. Aleshores, aquí sí que hi ha una escletxa, no una escletxa, sinó...
Una exclusió.
Sí, una exclusió a la normativa que les entitats... associat, en caràcter associatiu poden acollir-se i vam poder acollir-nos amb aquesta...
És a dir, pel fet que no es tractava, diguem-ne, d'un acte de pública concurrència,
no,
sinó
dir,
tancat als socis
no
de l'entitat.
Perquè no vam obrir al públic en general, no vam publicitar xarxes,
sí.
Simplement els que van tindre accés a comprar va ser doncs, els membres de les colles del Prado i socis.
Deixa'm que pregunti socis. Una bestiesa. Això s'hagués pogut fer a la nit de Cap d'Any? De dir, només pels socis del Prado?
Sí. Bueno,
pregunto, vista l'experiència anterior.
Ja no ho vam demanar-ho.
Ja.
Perquè ens semblava que no era factible només fer Cap d'Any pels socis del Prado. Una cosa és Carnaval, que hi ha un gruix de gent que vindrà.
Que
però...
ja podeu tenir assegurat un gruix de gent, vols dir?
Sí, però la nit de Cap d'Any, si no el fas obert...
No et surten els números.
No, no val la pena, és a dir, ja no vam plantejar aquesta qüestió.
Només perquè quedés clar. És a dir, es necessita una llicència, diguem-ne, específica per poder fer els balls de Carnaval o qualsevol activitat que demani gent dreta i música en directe. I, per tant, en aquest cas, això té relació amb el certificat de la ECA que podeu tenir el 20 de gener. El cas del Retiro... que no sé si està bastant més clar o no.
Sí, nosaltres ho tenim clar perquè, a veure, sabem en quina situació estem. La situació que estem, vull dir, si la Carme ha comentat que les primeres obres a la teulada el va començar fa 14 anys, porta 14 anys al Prado fent reformes, nosaltres encara no hem començat. Sabem en quina situació estem, sabem en quina situació de cara a riscos relacionats amb incendis tenim a l'entitat, no hem començat encara, vull dir que i tenim clar de que no. Aquesta llei que indica la Carme és una exclusió un article número 5 d'aquesta exclusió de la llei d'espectacles que indica que qualsevol tipus de festa o de commemoració, de festa, esdeveniment de caràcter veïnal o associatiu de menys de 500 persones que no comportin risc greu per les persones, hi ha una mena... es podia donar un vistiplau. Clar, jo entenc, sé quina situació està al Prado, perquè la Carme i jo parlem bastant, sé en quina situació està al Prado, que només li falta passar l'ITV, vull dir que el cotxe el té en perfectes condicions, i nosaltres no hem començat. Com sabem on estem, ja aquestes festes ja no les demanem, ja no les sol·licitem.
Ja no les contempleu, eh?
No, perquè és... No entenc que siguessi... Ja indica aquest article que comporti un risc greu per les persones. Unes festes de caràcter assegut no hi ha risc greu. No hi ha risc greu. Però si vols fer ja un fi d'any o vols fer unes festes de Carnaval com a discoteca, això ja comporta i que cap enginyer t'agafaria i signaria.
D'acord.
Per això vam pensar en un pla B, que era la de ficar una carpa. Ficar una carpa per nostres comparsers o per qualsevol persona que volgués entrar, una carpa de menys de 1.000 persones, perquè a partir de 1.000 persones ja el rigor amb les mesures de seguretat que et demanen ja...
És molt més gran.
És molt més gran, ja tens que demanar, ja tenia ambulàncies...
Seria més o menys una carpa com la que va tenir el Retiro? Ja?
Sí, més o menys.
Més o menys.
Més o menys, però no situada al Retiro, no situada al Retiro, sí, sinó situada a la Plana.
D'acord.
Bueno, con la que van fer fa dos anys...
Sí, Prodi Retiro.
Prodi Retiro a la Plana.
A la Plana.
No? D'acord. Seria això, no?
Seria això.
D'acord.
I de fet, ja ho vam desestimar. Vull dir, aprofito els micros per donar les gràcies, la veritat, és que quan es tenen que donar, les gràcies es tenen que donar. Tant regidoria de cultura, festes, tècnics de festes i cultura, tècnics de l'ajuntament, policia municipal, tothom, regidors, tothom va estar al moment, el dia que vam quedar tots per veure on anava la carpa del Retiro, perquè vam contactar amb una persona, amb un explotador, que ell es feia càrrec de...
Un parèntesi, Francho, teníeu clar que el Retiro no hi podia anar a la carpa,
el jardí no hi podia...
No, claríssim, d'acord. D'acord.
Ja tenim problemes amb els veïns. Quan dius el Retiro, dius...
Sí, el Retiro.
El jardí?
El jardí, no, del Retiro.
Impossible.
Impossible,
sí,
eh?
Sí, amb un Flabiol al mes d'agost ja truquen a la policia. Vull dir, no ho trobàvem adient
de
fer-ho ja.
D'acord. Sembla mentida com han canviat les coses, eh?
Sí. Adient per la...
Com han canviat les coses? D'aquelles nits en què l'orquestra d'en Janio estava fins a les 3 o les 4?
Això ja... Això és una altra guerra que tenim la Carme i jo,
però,
que és el tema de la...
Però aquesta guerra ja és una guerra amb un altre registre, diguem-ne...
Aquesta seria ja que té
un punt pervers, aquest registre,
sí,
també,
sí,
eh?
Sí, que està començat, eh? Que està començat.
No,
ja no estem ni per les trinxeres.
Ja ens hi ficarem una miqueta, perquè aquí també heu anat a petar el que Vilanova està fent en això, des del punt de vista de protecció dels actes, però ja hi anirem, això. Mm-hmm. Per tant, buscàveu entre tots una ubicació per la carpa del Retiro. Mm-hmm. I l'ubicació, més o menys, prevista era per la Plana, eh? Més o menys com la de l'any passat.
Sí, bueno, on es va fer barraques a l'últim concert,
a
la zona on estaven tots els camions, que
d'acord,
els food trucks.
D'acord.
Allà. I la veritat és que, torno a dir, un recolzament total de l'Ajuntament per ajudar-nos, no econòmicament, eh?
Sí.
Tot es té que dir. Però, bueno, qualsevol tipus de...
Per la tramitació, d'alguna manera.
Però, al final, no es vam entendre amb l'explotador, ell no va fer les comptes, al final no li sortien les comptes per obrir només dos dies, i el mateix dia vaig decidir, ja li vaig dir a la Sílvia, a la nostra presidenta del Carnaval, que ja parés el tema de la carpa, no es feia carpa aquest any, i lluitarem per l'any que ve a veure si es pot fer.
Deixa'm preguntar-te, què val posar una carpa?
Una carpa pot costar amb un explotador de costos fixes...
Amb un explotador, és a dir, la carpa i el qui gestiona la carpa.
Sí.
El pack sencer.
Sí, obrir la porta costa uns 45.000 euros.
45.000 euros?
Entre la pròpia carpa,
sí.
els generadors, els policlins, la seguretat... Tot això costa entre 40 i 45.000 euros.
Per aquests dos dies?
Sí.
Després posa-li qui actua a l'escenari.
Sí, està clar. No? Després has de farcir la carpa.
El material... És a dir, pensa que l'any que ho vam fer-ho conjuntament, Pla de Retiro...
Deu acabar esgotats.
A part que vam quedar esgotats i vam dir...
Prou.
A Prado vam dir nunca jamás.
El Retiro també em sembla que ho van dir, nunca jamás. Per què?
Els números justos, però perquè comptàvem amb el voluntariat. Clar, un explotador professional no compta amb voluntariat.
Està clar.
És a dir, no li surten els números. Nosaltres, al capdavall, doncs van sortir amb molt d'esforç, però perquè hi teníem gent allà treballant que no cobrava, tant en les barres com a...
Per tant, l'explotador tenia raó. No surten els números.
No surten els números. Bueno, això ens ho... L'estima que ens ho va dir el mateix dia, també, perquè van sortir una sèrie d'imprevistos que ell no calculava, que era que no es podia connectar la llum a la red elèctrica.
D'acord, sinó que feien falta generadors i, per tant, una despesa més, etcètera, etcètera.
Sí. Parlant també amb regidors i l'inspector de policia, no els feia gràcia que aquesta carpa hi hagués algun esdeveniment el dissabte. Vull dir, que només que estiguessi contemplada a donar aixopluc...
Estrictament diumenge i dimarts.
Exactament. I nosaltres, les entitats, tant nosaltres, tant Prado com Retiro, quan fem aquestes accions, no és ni molt menys per tindre un benefici econòmic, perquè a vegades molts cops
hem
si no és per donar un servei als nostres comparses.
Perquè, és clar, què planteja el retiro si no hi ha la possibilitat de fer carpa, ni hi ha la possibilitat de fer ball a l'entitat?
No, ja vam tirar la tovallola, vam deixar claríssim a les colles farà 2 setmanes que no hi havia balls.
Que no hi havia balls, no que havia cadascú balls. Faci el que pugui.
Exactament. Dintre la fulla de ruta, nosaltres les fulles de rutes que tenim a l'hora de fer les obres de reforma, la primordial serà arribar a l'octubre que la Mònica pugui fer el seu festival, el festival de Fantàstic, i després serà a veure si podem fer fi d'any. Si podem fer fi d'any, ja podem fer...
No, està clar, les festes de Carnaval.
És molt probable que possiblement, i més quan veus com els hi va al Prado... Sí,
el que triga tot plegat.
Exactament. Eh? Però es tenen que ficar uns
terminis, sí, uns objectius.
Uns objectius, i que siguin ambiciosos. Perquè que després no arribes, no arribem.
T'han xiulat molt les orelles per dir que no hi haurà festa, que no hi haurà carpa, no?
No, perquè les persones, a veure, es dona una resposta totalment coherent. No, hem fet tot el possible, hem fet la Sílvia com a presidenta del Carnaval de Retiro i la seva junta ha fet tot el possible per contactar amb molts explotadors fins a arribar amb aquest que al final semblava que seria possible i al final no ha pogut ser. Vull dir que en aquell dit castellà que diu quien hace lo que puede no tiene derecho a más, no? Pues, i ho han entès perfectament.
D'acord. En el cas que al Prado no li sortís...
Doncs no hi haurà festa de Carnaval.
No hi haurà festa de Carnaval, tampoc.
Tampoc, sí. Sí, això també s'ha comunicat a les colles. Evidentment, nosaltres no hem tirat la tovallola.
Per si de cas, és evident que
hi ha... No hem tirat la tovallola. De fet, amb el comunicat que vam penjar ja ho posàvem, així, que aquella data no la teníem. Esmerçarem tots els esforços per aconseguir-ho, i ho intentarem, però no depèn només de nosaltres. I si no s'aconsegueix, doncs no podrà haver festa. Sí. El que passa que el que ens hem de plantejar tots, ja com a societat,
aquí anava.
No? És de que doncs un poble com Sitges, que diem que la cultura és tan important, que tenim dues entitats que des del segle XIX estem fent aquest tipus d'esdeveniments, doncs arribem al 2024 i encara estem així i no aconseguim doncs donar opcions d'oci amb els sitgetans i sitgetanes.
Més aviat es van perdent.
Jo no dic a la gent de fora, si no.
Més aviat es van perdent les opcions.
Aquesta funció que hem fet les dues entitats al llarg de la història de donar aquestes opcions de lleure i de cultura doncs, a tothom, doncs, el que estem intentant és poder-les preservar, no? Per no perdre aquesta identitat. Perquè si perdem aquesta identitat... Bueno... Potser no passarà res. No, ja no sé, Vicenç.
Sí.
Ja no sé, Vicenç, què dir-te.
Potser
som nosaltres que ens ho mirem erròniament.
Anirem no? aquest assumpte d'anúncies, però abans, o el veïnat, o la convivència. No, és que és millor riure. Però dos apunts. Una, que tenen relació amb la Casa Gran, i en el paper, deixant de banda, òbviament, l'agraïment i la tramitació, tot plegat. Però... En Franxo recordarà, perquè crec que va assistir a tots i cadascun dels mítings polítics que es van celebrar al Retiro, que no hi va haver candidat o candidata que no digués en veu alta que pel Retiro tot el que fes falta i que no es preocupés absolutament per res. Des del punt de vista...
Perdona, perquè el Prado ja se l'havia ajudat. Recordes?
Sí. Digues, per què?
Perquè...
No,
sí.
No, que el missatge...
El missatge tenia aquesta subordinada... Sí.
Que aleshores jo també m'agradaria que m'expliquessin, en què se'ls va ajudar, però...
S'ha notat això? Expressat d'una manera tan explícita, tan vehement en els discursos polítics?
Mira, si la pregunta me l'haguessis fet fa cosa de 3 setmanes, t'hauria dit que no. T'hauria dit que no. De dir, recordo, no sé si va ser un... possiblement després de la última vegada que vaig vindre aquí a la ràdio, que ho vaig comentar, no sé si a vegades parlo després de amb tu, després ja. No sé si era en micro o fora de micro, de que en el seu moment els regidors havien acabat d'entrar amb sí. ocupar els seus llocs
sí.
i que els deixaria el seu,
marge temps, de...
el seu marge i tal, perquè, bueno, per a veure com respiren, no? Per al tema de que, bueno, pues, si tant que ens volen ajudar, pues preocupa't, no? Pues vine un dia a casa, vine un dia a casa nostra, el retiro amb el Prado. Sí, sí. I ens preguntes quines són les nostres inquietuds i els nostres problemes. Fins fa tres setmanes, vull dir, no, en principi...
No havia passat gran cosa.
No ha passat gran cosa. L'únic que, bueno, tal com he dit abans, en el moment de que els vaig necessitar, com a president del retiro, a l'hora d'anar al lloc, és que vam quedar al lloc on aniria la carpa, sí, sí, vull dir, els van moure tots i cadascú, des de l'inspector de policia, senyor Altarriba, fins a l'últim tècnic, passant per tots els regidors i tots els tècnics, van sortir de les seves cadires i estaven allà, a planta. Vull dir, estaven allà a planta.
Sí, sí, sí.
Això ho vaig agrair moltíssim. Que després no ha sortit, no ha sigut per culpa d'ells. Ha sigut per, bueno, pues que no hi ha hagut un bon enteniment amb l'explotador. Però la resposta que em dius, que m'has fet... Ara mateix estic content per aquesta acció.
D'acord.
Però espero més.
Des del punt de vista del projecte del retiro?
Bueno, en principi no he tingut problema. La veritat és que amb el projecte està passant obstacles com un concurs d'hípica.
Sí.
I jo crec que estic bastant content.
D'acord.
Inclús, també puc dir que amb les converses que hem tingut els representants de la Junta Directiva del Retiro, que acostumem a anar a l'Oriol Pasqual i jo, i algunes vegades també va el Riqui Vicente, també ells podran corroborar de que també notem una bona predisposició per part de tècnics com per part de la nova regidora, en aquest cas d'esdeveniments, com és la Cristina.
Mm-hmm.
No, fins ara no puc dir res. Si fos el contrari, també
sí,
ho diria.
Sí, sí,
ja en coneixes,
sí.
Ja en coneixes
sí, sí, sí,
que jo no tinc...
No, tant tu, la Carme... Anem per aquella subordinada de la Carme, perquè el Prado ja els havia tingut. Els ajuts o d'això.
Ja.
Sensació.
Doncs que... És cert que la normativa és molt complexa,
sí.
Que és una normativa canviant, que en el cas del Prado tenim en contra... No en contra, però tenim una realitat que és que som becil i que som un bé patrimonial, que estem protegits i que no podem fer qualsevol actuació, i això està bé. Nosaltres, com a responsables de l'entitat, som els primers interessats en que les actuacions que es fagin doncs, normalment, com deia abans,
en
el patrimoni, i això complica. Tot això complica i fa que sigui més complex perquè no depèn només del Departament d'Activitats, sinó també, com deia abans, del Departament d'Obres, del Patrimoni. No? Dit això, clar, nosaltres hem fet moltes reunions i en aquest sentit no podem negar que en aquest sentit ha hagut tota la predisposició.
Sí.
El que passa que ens enroquem en temes doncs, perquè s'ha de buscar altres solucions. I després... Clar, hem de tindre en compte que nosaltres som, tant el Prado com el Retiro, entitats sense ànim de lucre. I que les juntes directives som gent que ens hi dediquem voluntàriament, altruistament, però que no som professionals. Val? I segurament doncs, hi ha molts temes que no els coneixem. I quan sempre quan diuen que demanem un ajut, un acompanyament, ens referim a això. I el que trobem a faltar no és que et facin la feina, sinó que et diguin, mira, doncs això no es pot fer, però tens aquesta altra alternativa. Anem a seure en una taula i busquem
la
tots
millor
plegats,
solució.
Tots plegats, però clar, tots plegats vol dir activitats, cotepàs, és a dir, polítics, tots plegats, perquè clar, si uns diuen que sí, però després els altres perquè... És a dir, i no és culpa de ningú, és a dir, que això ho deia l'altre dia, no busquem culpables, cada un fa la seva feina. Però la normativa és cert que és molt complexa. Jo ahir vespre em rellegia el decret d'activitats, precisament com que avui hem de viure aquí,
sí.
Hi ha en diversos punts del decret d'activitats que posa que és difícil dilucidar quines són les activitats extraordinàries, en diferents punts ho posa que és difícil, és a dir, que el propi decret ja ho diu, que és complexa.
Per tant,
que és complexa.
El propi decret obre la possibilitat a la subjectivitat.
Sí,
i de qui hagi de prendre una decisió.
I com tota normativa, doncs, és interpretable. Hi ha coses
aquí
que
vaig,
no,
està clar.
Hi ha coses que sí que és
sí,
interpretable.
Sí.
Aleshores, clar, quan has de protegir el patrimoni és quan tenim tot aquest batibull, no? Aleshores, aquí nosaltres quan demanem doncs, això, aquesta complicitat i aquest recolzament, ve en aquest sentit de ser capaços de buscar solucions, de no dir, no, això no es pot fer, i punt, i s'ha acabat.
Apunto aquí, què us va saber greu del darrer ple municipal, l'intervenció de la regidora de festes i després de la regidora d'activitats, quan van parlar que depenia del retiro
del Prado,
finalment la celebració.
Clar, veníem de fer feia pocs dies una reunió amb el departament d'activitats, amb els tècnics d'activitats, sí. La regidora, hi havia també el regidor de cultura, la pròpia alcaldessa, l'arquitecte del Prado i la enginyeria, i en aquella reunió ja va quedar clar que si no teníem la ECA,
sí,
no podríem fer cap dany. És a dir, en aquella reunió va quedar claríssim que per poder fer cap dany havien de tindre l'ECA favorable. Aleshores, quan ens reunim la Junta del Prado, diem, és que és impossible, no aconseguirem l'ECA. Doncs no cal donar-hi voltes, no podem fer cap dany, ja no fem la petició i així els hi manifesto. Així es manifesto que no farem cap dany perquè no podrem aconseguir tenir l'ECA. El que ens sap greu és que es digui que no es fa l'ECA perquè així s'aprofiten per fer les obres. No, això no és cert. No fem cap dany perquè no podem complir les condicions que se'ns demanen. I no passa res, no fem cap dany, ja està. No és un retret, és a dir, és una realitat. Com que no ho complim, no es fa. Clar, de cara al nostre soci i de cara amb tots aquells simpatitzants del Prado que cada any venen a cap dany i que venen al sopar, clar, quan senten això, jo aquell mateix dia ja començo a rebre whatsapps, de dir, escolta, que no ens dit, que és que no podíeu, que... És a dir, pensàvem que havien de donar una explicació i que havien d'aclarir les coses, s'han de dir pel seu nom, i no passa res. És a dir, no passa res per dir que no fem cap dany perquè no tenim permís i no tenim llicència. O sigui, és una realitat, no ho hem amagat en cap moment nosaltres. Aleshores, ens va saber que éreu, doncs això, que es posés com a excusa doncs, aquestes obres. Evidentment que les obres les estem fent, que al Prado hem intentat fer les obres sense aturar l'activitat, amb tota la dificultat que això comporta, i que les hem fetes a mesura que hem anat aconseguint els recursos. És a dir, perquè ojalà haguessi tingut una hipoteca d'un milió d'euros en aquell moment per poder-ho fer tot de cop, però la situació econòmica en què estava el Prado quan vam començar nosaltres, quan vam arribar, no era la que és ara. És a dir, primer que no podíem retornar, no teníem ingressos suficients, no, és a dir, la situació econòmica no ho permetia. Aleshores, el que s'ha fet és un esforç per redreçar els comptes, per anar aconseguint recursos, com deia, estalviant, com a formiguetes, amb subvencions, i ara ens trobem en aquesta situació que sí que podem fer un bon tros, no?, del que ens falta. Que tot és complexa, sí, ho sabem, però al capdavall hi ha d'haver una solució. És a dir, si activitats diu que no pot ser d'una manera i el Cotepas diu que no pot ser d'una altra, doncs què fem? Algú ens ha de dir. I nosaltres, al capdavall, som voluntaris i estem al capdavant d'una entitat cultural, sense ànim de lucre, que treballa per... És obert al públic, com ho és el retiro, que... es permet l'entrada a tothom, que treballa per tot el poble. I l'únic que demanem és aquest acompanyament. És a dir, si A no pot ser, B no pot ser, doncs digueu-nos quin C podem tirar endavant. Digueu-nos què podem fer.
Per climatitzar un segon teatre.
Digueu-nos què podem fer. El que d'alguna manera... No, és que no puc dir... No, la paraula no seria no acceptem, no? Però segurament no. Sí. És a dir,
bé, digueu el que us cansa.
Nosaltres tenim que ser els que tenim que buscar la solució. Que la solució és com amb la meva feina o la feina de la Carme, no? Quan es ve un client amb un problema, nosaltres tenim que buscar-li. Si existeix la solució, li tenim que donar la solució. Si existeix. Si no existeix...
Com a professional de l'àmbit, tens això, tens allò o no tens res.
Aquí no hi ha solució. Però si hi ha, no puc dir-te... No, això no t'ho puc fer, sabent que hi ha una solució. O potser hi ha, inclús dubto, si les persones saben si hi ha possibles solucions a les nostres problemes. I és amb aquest... Carme, jo et proporcionaré... Demà tinc la visita amb aquest senyor. Em proporcionaran dos o tres jurisprudències sobre l'article...
És com fareu un màster.
L'article número 5, que diu lo de l'excepció per esdeveniments de caire associatiu o veïnal de menys de 500 persones que no comportin risc greu per a les persones, demà ho tindré. En quan ho tingui, t'ho porto. Jo no puc,
clar, fixa-t'hi.
Jo no puc fer sí,
fixa-t'hi el que sí, ens diu, en diu ara, sí, sí. No?
Les pròpies entitats, dir, des dels seus recursos i coneixements...
Nosaltres tenim un enginyer que, pobre, ha estat molt qüestionat, el nostre enginyer, però la meva pregunta és... anem buscant enginyers, eh? Quants es troben? Quants enginyers fan? Quants teatres rehabiliten protegit al cap de l'any? O durant la seva carrera professional. És a dir, és que els enginyers i els arquitectes, al cap de la seva vida professional, cada any o cada mes rehabiliten un edifici d'aquestes característiques. És a dir, ells també s'han de reciclar. La normativa també és canviant.
Evidentment.
Aleshores, hem de ser capaços de seure a una taula i in situ vol dir al Prado. De veure les instal·lacions, de veure per on pot ser que passin les canalitzacions, sí. De veure, és a dir, perquè hi ha algú que diu no, per sobre de les pintures, bueno, ja ho veurem, per sobre de les pintures és que no aguantarà el pes.
Perquè
no aguantarà.
Qui ha dit que no aquest projecte ha anat al Prado?
Ha tenim pendent la visita. Sí, hi ha la voluntat per part del Cotepas, que això ja està previst, de fet hauria d'haver sigut aquest dia 10, però s'ha hagut de plaçar perquè no hi havia manera de que tots els tècnics poguessin ser-hi, però hi ha prevista perquè mes de gener la visita dels tècnics del Cotepas perquè vegin in situ les opcions que hi ha. I algú ens haurà de donar una solució de com fer-ho. Però, que, repeteixo, és a dir, nosaltres al capdavall som persones que amb tota la nostra bona voluntat. Intentem que això donar-li la volta,
avanci, però
arriba un moment de quan portes tants anys d'esgotament, no? I de dir...
És que em ve al cap la reflexió que ens deixava l'Ena Ferrer, que té relació amb aquest esgotament, que és allò de dir l'esgotament intern que pateix el que viu una situació així i a cada nit de Premi Sitges, a cada celebració cultural, les entitats estiguin en boca de tothom a l'hora d'assenyalar, com és obvi, el seu paper amb la vida cultural. I mentrestant, el dia a dia, que és aquest dia a dia, en què per una cosa, per una altra, per no sé què, la moral es veu perpètuament esgotada a base d'obstacles.
Sí, perquè els tècnics han anat canviant, els regidors han anat canviant...
Sí, tothom
no?
Ha anat canviant.
Però nosaltres no. Nosaltres continuem allà.
No, i el tema la sentitat sempre... Bueno, quasi sempre quan les entitats demostren o mostren públicament algun tipus de descontent per algú, sempre el dia següent és com sacsejar un arbre, un panal d'abelles, no?
Ja. Pam.
Però al cap de...
En el sentit que hi ha reacció immediata.
Hi ha reaccions quasi immediates. Per no dir immediates.
Immediates. Falta'm allò que has dit, allò sí, que com és que ho has dit,
sí,
això?
No, o com et puc ajudar, o va, quedem un dia.
Sí,
i tal.
Sí, sí.
Però què passa? Que això, Vicenç, és com a... Saps els jugadors de l'ATP? Que estan amb el número 1 avui i passat demà, si estan dos tornejos que no poden jugar perquè no poden jugar, passen al número 25, sí, sí. O el 35, sí. O el 57 de l'ATP, doncs a nosaltres ens passa igual.
Com el bitxí que s'esbrava.
Cal dir
el mateix.
Que a veure, el paper dels tècnics municipals no és fàcil, perquè precisament a Sitges estan col·lapsats. És a dir, nosaltres no els hi retreguem. Sabem que el que passa que el demanem és que no se'ns tingui la mateixa equiparació que un xiringuito que obre nou ara. És a dir, nosaltres fa 150 anys que hi som i estem declarats d'interès cultural no només per l'Ajuntament, que ens va declarar ara, durant la pandèmia, sinó en el nostre cas per la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí. Dues creus de Sant Jordi,
Sant Jordi.
Una a cada banda.
Bueno, potser només és a nivell simbòlic que serveix això i que per tenir-ho ja emmarcat, però d'alguna manera la utilitat que estem donant ha de servir d'alguna cosa. I més quan estem dient que si els joves, que si l'oci d'aquests joves que ens els posarem, tot i que el regidor digui que no creu que vinguin al Prado, doncs no deu venir últimament al Prado, perquè tots aquests dies de Quintú ha estat ple de gent jove, i nosaltres hem tingut el teatre ple de gent jove, a les festes del Carnaval tenim molta gent jove, de la mateixa manera que nosaltres ens vam fer grans a Prado i Retiro anant a les festes de Carnaval, de Cap d'Any, és a dir, ha sigut aquest lloc on hem crescut, no? I que pensem que és tan necessari avui en dia continuar mantenint, precisament perquè a nosaltres ens ho diuen els pares, és dir, si estan al Prado estic més tranquil, estic més tranquil·la.
Perquè sé on
jo, si
són.
Estic allà...
Sé on són. Bé, on en són. Algun moment els cossos de seguretat eren...
També ens ho diuen. Els cossos de seguretat ens diuen, no, és que nosaltres
Prado i Retiro
preferim que
eren
feu,
els aliats dels cossos de seguretat,
sí,
perquè eren els dos pulmons que deixaven anar gent o la
I
mantenien.
Tenen, i els tenen allà controlats.
Controlats.
No els tenen a l'espigó, no els tenen...
Inspector, aquesta reunió que vam fer fa 2-3 setmanes in situ amb el lloc on tenia que anar la hipotètica carpa, m'ho va comunicar, dic, és que per nosaltres és molt millor que els teus comparsers, que aquestes 1.000 persones estiguin
en un lloc que estigui tothom
coherent.
Està clar.
Però per acabar, acabarem, perquè sempre et pregunto.
Ens queda només l'apunt aquest famós de les denúncies, sí, i de veure com d'això, però sí. Volies dir.
No, el tema no. Que estem, la Carme i jo estem d'acord que els tècnics fan la seva feina. Fan la seva feina. Si jo fos tècnic, potser faria el mateix que ells. Bueno, si tu no ho tens això en regla, jo no puc donar-te un... Perquè si un dia passa alguna cosa, fa 2 mesos va passar allò de Múrcia i fa 11 anys allò de Madrid Arena, i el que, no, que passa que no surt a la tele perquè no té transcendència, pues jo tinc responsabilitats penals. Vull dir, jo els entenc perfectament. Però si hi ha la possibilitat de que hi ha la possibilitat de donar-nos la possibilitat de poder fer les nostres accions a les nostres entitats d'una manera legal, que hi ha un resquici, una excepció d'un article, fem-ho d'aquesta manera, vull dir que aquí no es mulla ningú, ni es mulla ni polític, no es mulla ni tècnic, ni et mulles tu com a president, perquè tu també et pilles,
els responsables som nosaltres.
Som nosaltres, vull dir.
Vols dir, Franxo, no es demana que es faci allò que no s'ha de fer, sinó que es demani que es busqui fins a l'últim recurs que pugui haver perquè aquella entitat pugui desenvolupar en el marc legal allò que vol fer.
Sempre amb el
si al final no hi ha possibilitat, pues no hi ha possibilitat.
Pues mira, no s'ha pogut perquè no s'ha pogut fer.
Sí. I el que us sap greu és que hagueu de ser vosaltres els que aneu a la recerca de si hi ha alguna jurisprudència de no sé què o si hi ha algun projecte de no sé quantos.
Sí. Clar, en el nostre cas hem de complir una normativa com si s'estiguessin construint un teatre nou amb un teatre protegit. Aleshores, no és impossible... però és molt difícil, molt difícil. Aleshores, la normativa és la que és, no? I aquí és el que hem de buscar, doncs el que deia el Franxo,
els encaixos.
Els encaixos perquè això sigui viable. Si és cert que som entitats d'interès cultural pel municipi, no?
Hi ha una frase, hi ha unes paraules que abans... està més en boca, sobretot a nosaltres, de les presidents o presidentes de les entitats, que era una paraula, una frase que es deia, que es deia voluntat política. Jo no la diré mai, aquesta paraula. No, jo no la demanaré mai, la voluntat política. Perquè jo no puc demanar a una persona, sigui...
Bé, bàsicament perquè la voluntat política, molt sovint, o en més d'un cas, amagava el desig... que el polític fes alguna cosa que des del punt de vista de la llei era complexa
això
de fer.
Això no ho demanem en cap
moment. I això
ja s'ha acabat.
I això precisament
no escoltaràs mai, ja. Em sembla que ja, Carme,
no
tampoc.
Sí.
Ni per a les meves voluntats polítiques, perquè jo no cal
ni dir-ho.
No
puc enredar
no
ningú a que signi una que em donguin a mi una festa i que hi passi alguna cosa i aquesta senyora o senyor tingui responsabilitats penals.
No es vol això. Que es busqui fins l'última oportunitat de...
No, i si no som capaços de trobar-la aquí, anem a la Generalitat, que hi ha Departament de Patrimoni, anem on te sigui i que ens diguin, escolteu, és que aquí no veiem la solució.
Sí, que li és molt més fàcil a una institució pública, ajuntament, que no a una entitat, trucar a les portes de la Generalitat i dir, escolteu, hi ha algun teatre a l'Ametlla del Vallès, a Borriana, on sigui, jo que sé, a qualsevol lloc d'Espanya que hagi pogut fer, doncs sí, aquell, vam fer això, vam fer... Va, doncs...
És que, a part, aquest article ja no és interpretable. Hi ha alguns articles que ja, són ja interpretables, però aquest és claríssim que ens podríem parar. Però bueno, estamos en ello.
Ho deixarem aquí i anirem per les denúncies un altre dia. De moment, tal com estan les coses, el retiro, com ha comentat el seu president, ja ha comunicat a les colles de Carnaval, no hi haurà festes post-rua, en el cas del retiro, hi ha el Prado pendent d'aquesta visita inspecció del 20 de gener de la ECA, que si és favorable podria permetre, i aleshores ja dependria de l'Ajuntament, que el Prado tingués aquesta llicència extraordinària per poder fer les festes de Carnaval. O sigui que si el 20 de gener Sant Sebastià...
Ah, mira...
Si el 20 de gener, Sant Sebastià...
Ens encomanarem, doncs.
Podeu encomanar-vos, ja podeu anar a veure l'Esteve, que
sí,
us obri
l'Esteve, ara, aquí, us obri l'ermita. Vaig directe.
Exacte. Es veu la llum?
I si no, també.
I si no,
també farem romeria.
Si no, hi haurà sort. I si no, doncs aleshores ja parlaríem d'un altre escenari.
Jo encara em posaré molt content. Que sàpigues i sí, ho saps, que sí, jo em posaré molt content.
Estic segur que sí. Amigos i residentes en Sitges. Sí. Bé, així estan les coses. Carme, gràcies.
Gràcies a tu,
Francho, Vicenç. Gràcies.
Gràcies, Vicenç.